i només volia presentar-me, soc Pau Grau, molts ja coneixeu, soc el redactor del periòdic Ciutat del Coll, que és un diari local i comarcal que tira 5 diaris a la setmana i 5 dies a la setmana i totalment en castellà. Per a presentar-vos als meus companys, començaré per Rubén Fernández Arizmendi, que és el que tinc més a la vora. Va ser el 1969 i als anys 90 podem dir que va militar a moviments socials i veïnals. Va col·laborar amb diferents ONGs, com ara Axut, la Segovia, de la qual forma part actualment de la Junta Directiva. L'any 1999 funda el periòdic L'Avanç i és coordinador de diferents seccions d'aquesta publicació. El 2005 impulsa la reconversió del periòdic en empresa, fins al moment era una associació cultural, i passa a coordinar la secció d'opinió, com també assumeix les tasques de coordinació econòmica del rotatiu valencià. En només 8 anys de vida, L'Avanç es converteix en mitjà de comunicació valencià més venut als quioscos del País Valencià i el seu portal d'internet en la web d'informació valencià més visitada del nostre país. Més enllà tenim a Júlia Esteve, que després d'anys treballant al País o a l'Avui, podem dir que és conegut per haver estat coordinador d'informatius a Canal 9 en l'etapa en què el Partit Socialista manava la Generalitat. Crec que la seva biografia la teniu al dossier de la documentació que ens han prestat. I d'ell només, això m'ha quedat referit, dient que ha sigut delegat de TV3 a València, un càrrec del qual actualment està en excedència, i perquè es va llançar a l'aventura de posar en marxa InfoTV, una televisió en valencià, una iniciativa ben engrescadora, digna, molt atractiva, i que ell mateix resumia així abans, quan començava a parir de la criatura. Estem així perquè ja ens hem cansat de queixar-nos de la televisió que tenim i perquè tampoc no és massa útil envejar la televisió que fan més al mal. Vol dir que això, després us ho explicaré. Allà al córner tenim el Manuel Castanyeda, que va néixer el 1966 a Palma de Gandia. És llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professionalment va començar col·laborant entre els diaris Avui i el Periódico i fent de corresponsal de Ràdio Nova Catalunya. Ha sigut també redactor de Política i Economia en els Serveis Informatius de Televisió de Catalunya des de 1995 que és periodista en plantilla de Ràdio Nova. Fa 3 anys que ocupa la Secretaria General de la Unió de Periodistes Valencians, la major organització de professionals de comunicació que mai ha existit al País Valencià. Us comentava allò de la televisió del projecte engrescador de Juli, perquè jo m'havia preparat unes quantes idees per a llançar una sèrie d'arguments sobre els quals debatre, i el que passa és que l'actualitat mana i suposa que el públic que assistirà avui valorarà que ens referim a l'actual situació que estem patint a nivell audiovisual amb el tancament, la clausura dels repetidors de TV3. De qualsevol manera, jo us exposaré les idees que ja havia apuntat molt breument. La importància dels mitjans de comunicació a l'hora d'analitzar la realitat lingüística d'un territori és més que evident, ja que els mitjans haurien de servir com a reflex de les pràctiques lingüístiques dels habitants d'una comunitat. En aquest sentit, el cas valencià dibuixa un model, diguem-ne que desconcertant, amb un ús suficientment estès de la llengua pròpia, però que difícilment troba reflex en els mitjans de comunicació que els seus habitants pateixen, consumeixen o gaudeixen. Es mira per on es mira, el fenomen té ombres que caldria que s'estudiessin a fons. Com una comunitat lingüística amb quotes de coneixement i ús relativament altes, els mitjans que els seus habitants entren, a les zones, als quioscos, als televisors, als ordinadors, la presència de la llengua pròpia siga gairebé residual. És una de les qüestions que podem tractar, que tendencialment ja hem tractat al llarg del dia d'avui, i que pot ser, com a una de les primeres conclusions, una lectura superficial d'aquesta situació, ens podria semblar obvi que si les empreses de comunicació opten pel castellà és perquè estan convençudes que és la llengua preferida pels habitants del País Valencià. No obstant, el territori està farcit de petits miracles, com mitjans de radiodifusió d'àmbit local o comarcal, setmanaris o altres publicacions, pàgines web, que tenen una cobertura territorial més reduïda i que en tant el valencià gaudeixen d'una audiència fidel i de resultats comercials òptims. Per què? És només allò que els periòdics són coses serioses i per tant s'han d'escriure en castellà, que és la llengua formal i pública, i el valencià és per les coses domèstiques. I com pot tema es muy complejo. Yo no es voy a apuntaros que trobar solucions al problema no és una cosa fácil, no és tan fàcil mai, ni ho serà. Però del que no hi ha dubte i del que podem començar a parlar és que el català no és la llengua dels mitjans i que el fet que no hi hagi televisió, ràdios o revistes canviï temps per un valencià és un símptoma molt preocupant per la salut de la llengua i el futur no sembla que tingui massa bé. Pot ser que estem millor que fa 30 anys, però pot ser que estem pitjor que fa 15. Obrir el torn de paraula a les nostres convidats perquè puguem afegir, perquè puguem usar el que és com si fos bé.
Hola, bona vegada. Quan nosaltres vam començar a enllaçar l'abans, ara gairebé 9 anys, pensàvem que ja era hora de fer una publicació que simplement utilitzava el valencià com a una llengua normal, no? I que donava informació. Vale, pensé que pecàvem innocents, no? Perquè realment la llengua no és una llengua normalitzada, és molt difícil fer una publicació en valencià en les nostres terres pel simple fet que una publicació, com és ara el Juli o molta de la gent que treballa en publicacions, ha de viure de la publicitat. No? Nosaltres començarem ja en un govern autonòmic i en un ajuntament on se publica abans de València, que no estava per la llengua, no estava per recolzar la llengua, no estava per recolzar un projecte informatiu en valencià. No? Aleshores, és molt complicat llançar un projecte editorial sense un recolzament publicitari. No? En el Principat, per exemple, no hi ha cap problema. No? Tu llances una publicació, té igual la línia ideològica que tinga, en Pujol en el poder estava subvencionant igualment l'Avui que estava subvencionant el Triangle, que tenia una línia clarament anti-Pujol, no? I anticomerçant. Això al País Valencià no existeix. Normalment les institucions només donen subvencions o te fiquen publicitat quan realment pensen que eres de la seua corda. No? Això ha passat en els governs, evidentment, de la dreta, però abans d'alguna manera també passava, no a la millor d'una manera tan escandalosa. Però bé, quan nosaltres es començàvem teníem molt clar que de les nostres institucions no anàvem a treure un duro. No? Això ho teníem prou clar. El que no teníem tan clar, i la veritat sí que ens ha sorprès i en molts casos ha sigut molt decepcionant, és com la gent que suposa que has de tindre al costat, o sigui, tots aquells que aposten per la normalització lingüística del valencià, que aposten per el llançament de la llengua, per dignificar-la, perquè tinga un major ús social, a l'hora de la veritat, en certs casos, no aposten per les publicacions que utilitzem el valencià. No? Estic referint a ajuntaments, per exemple, que puguen ser de partits que es declaren a favor del valencià, no? Partits nacionalistes. Moltes voltes aquesta gent, quan té que ficar la publicitat, no la fica en un periòdic en valencià perquè considera que el seu públic és més reduït i sí que ho fa en una publicació en castellà. No? Això per a nosaltres és molt decepcionant. No? I, perquè clar, si aplicaré la mateixa línia, no? Diríem, bé, doncs, jo tampoc aposto per un partit que no té possibilitats mai d'agafar un govern o d'arribar a les institucions i aposto per un altre que sí que té aquesta possibilitat. No? Nosaltres sempre hem apostat per recolzar i estar al costat i qui treballa per valencià. No? Hem estat al costat de la Federació Escolar Valenciana, coses comunes, hem estat en acció cultural en algun cas concret també, perquè sí que creiem que d'alguna manera si tenim 4 duros que gastar-se, se'ls hem de gastar en la gent que compartís d'alguna manera aquesta manera de pensar, no? de tirar endavant amb el valencià i demés. És molt trist, com moltes voltes s'adrecem a institucions que teòricament aposten pel valencià, i a l'hora de la veritat no aposten per les publicacions en valencià. No? I en aquest cas, la universitat, per exemple, doncs, actualment està fent el cicle de cinema en valencià i se m'ha adreçat a la universitat volent que ficar en aquesta publicitat en la nostra publicació i no hi ha hagut manera. Sí que l'han ficat en la premsa espanyola, l'han ficat en el Levante, l'han ficat en altra premsa que després tampoc és que faci una aposta clara pel valencià, no? És una miqueta esquizofrènic dir que estàs per al valencià fent un cicle de cinema en valencià i anunciar no? publicacions en castellà. En què quedem, no? Estem per al valencià o... però si no els donem a les publicacions en castellà, no sé si no té massa trellat, no? I això, per desgràcia, ens passa molt a sovint. No sé si serà el cas d'Infotelevisió, però vaja, és una cosa que es dona en tot l'àmbit, no? I de les publicacions. Algunes voltes és simplement perquè pensen que el públic majoritari està en la premsa espanyola i no en la premsa en valencià, altres voltes és per qüestions ideològiques, pot ser que no sé, hi ha gent que pensa que la nostra publicació és massa radical o alguna cosa així. No. El cas és que em sorprèn molt, no? Perquè això en el, en, com et deies, no, en el Principat no passa. Les publicacions en el Principat, que per simple fet estan fetes en català, tenen una subvenció i tenen dret a una publicitat institucional que així no es dona ni s'ha donat mai. No? Si hi ha un canvi de govern no sabem què passarà. Però bueno, altres institucions que sí que podrien estar recolzant i recolzant en la pràctica totes aquelles coses que en teoria diuen recolzar, doncs ens aniria millor a tots. Aleshores, la dificultat de tindre una publicació en valencià avui en dia ve principalment d'això, no? No hi ha una línia de subvencions a les publicacions en valencià, o perquè ja és molt minoritari, vull dir, una subvenció que pugui anar a la Generalitat de 600 euros o de 1.400 que dona a l'acadèmia, doncs això no pareix ni una emissió d'un periòdic. No? Imagina que ni un dia de televisió en una cadena. Això les institucions, no? Però després, clar, com ja he dit abans, no esperen res de les institucions controlades per una dreta que no es creu la llengua i que no està pel seu ús, sinó per tot el contrari, no? I per crear problemàtica al voltant de la llengua. També hi ha un altre problema, sobretot en València, Ciutat i en l'Horta, no? Que moltes voltes també fa que altre tipus d'anunciants que podrien estar-se anunciant en publicacions o en televisions o en cadenes de ràdio no ho faça, i és que el valencià, en certes zones del País Valencià, sembla que si en Alcoi no passa tant, no? En València Ciutat sí, és una llengua problemàtica. Tu has d'especificar quin valencià uses i la gent de fugir d'alguna manera de les publicacions en valencià perquè la problemàtica de si és valencià, és català, no és cal, no és qual, no? I tot això el potencial des de les nostres institucions encara et fa més difícil accedir a aquesta publicitat d'alguna manera de les empreses privades. En el Principat, per contra, hi ha una línia de subvencions de la Generalitat perquè les empreses privades anuncien en les publicacions en català. Això al País Valencià ja ho veurem, no? En qui siga. No és donar el cas. Aleshores, és molt complicat tenir una publicació, la nostra és quincenal. Fins ara es mantenim, no? Tenim poca gent contractada, llancem un periòdic cada 15 dies, ens mantenim ahí. Però no tenim aquesta possibilitat de créixer, no tenim la possibilitat d'arribar a ser setmanari, no tenim la possibilitat d'arribar a Alacant, per exemple. Nosaltres arribem en aquests moments a la província de València, a la de Castelló, però no tenim aquesta possibilitat de donar aquest salt a la província, a les comarques de la província d'Alacant, perquè fa falta una inversió econòmica, com no tenim una gran massa d'anunciar, publicitat, no podem fer-ho. Aleshores, avui en dia, una publicació, la manera més fàcil, més còmoda d'ofegar-la, és no donar-li publicitat. El problema és que no tenim publicitat de qui no l'esperava, però moltes vegades tampoc la tenim, de qui pensen que tenim al costat. I això és molt trist. I això és principalment la nostra experiència en fer una publicació en català al País Valencià.
Bon dia tingueu, bona nit ja, que s'ha fet de nit. Quan nosaltres vam posar en marxa Infotelevisió, buscàvem per allò de llançar un missatge que penetrara una sèrie d'adjectius que definiren el projecte. I deien que volia ser una televisió, que anava a ser una televisió plural, professional, democràtica, moderna i en valencià. I això del valencià, en tota la intenció, anava en l'últim lloc. Anava en l'últim lloc perquè, evidentment que anava a ser en valencià, no, ni ens plantejàvem, dins de la normalitat en què volíem estar, ni ens plantejàvem que poguera ser d'una altra manera. I és cert que del valencià, una volta hem posat en marxa la televisió, en juny farem 2 anys ja, no hem fet bandera d'això. Simplement hem funcionat en valencià al 100% i no hem fet bandera. No hem fet bandera perquè el valencià, en el nostre cas, en televisió, no és, ni ha sigut, ni serà un element diferenciador. En valencià ja es fa televisió, no hem sigut pioners en aquest sentit. N'hi ha bons canals en valencià, els valencians en general reben com a mínim 3 canals completament en valencià, que són TV3, Canal 33, Punt 2 i Canal 9, en bona part, almenys en la part de la informació, tot és en valencià. Per tant, el valencià no és el problema en els mitjans de comunicació audiovisuals al nostre país, n'hi ha opcions raonables i suficients, no? Valencià no és el problema. Per tant, i el motiu pel qual nosaltres vam eixir a fer una televisió no era el valencià. Altra cosa són els mitjans escrits, perquè els mitjans escrits tenen el problema afegit de que la gent ha d'anar a comprar-se'ls. El de premsa gratuïta en valencià ni se planteja, o igual sí, igual ho ha plantejat algú i no ho sabem encara. Però requereix aquest esforç d'anar a comprar-lo i, a més, l'hàbit de llegir en valencià és molt menor que l'hàbit de veure televisió o d'escoltar ràdio en valencià, que està, no requereix tant esforç, està més assumit. Hi ha certes parcel·les que costa més de fer entrar, no s'ha apostat seriosament mai per fer doblatge, potser en valencià, però el que són els informatius, els esports, els programes infantils, es fan en valencià des de fa molts anys i això no crea problema. Perquè el valencià no és el problema en la televisió. En la televisió el problema són els drets democràtics, els drets dels ciutadans, els drets col·lectius, però sobretot els drets individuals, que això s'està en joc. En valencià s'han comès les més greus vulneracions al dret a la llibertat d'expressió i al dret a la informació que s'han conegut mai en aquest país. I ho han fet, s'han fet des de Canal 9, per això, i s'han fet en valencià. No tinc dubte al respecte. Hem sentit, tenim gravat, per casualitat, i algun dia d'estos, oportunament, ho emetrem això en forma de reportatge, tenim gravades algunes escenes en què, després d'una roda de premsa del ple del Consell o després d'una intervenció del president Camps, algun alt responsable de premsa de la Generalitat en castellà li diu al redactor o redactora de Canal 9 que ha estat en aquest acte, li diu els talls de veu que ha de posar en valencià en la seva tele. Però, i això aixirà en valencià, però és una barbaritat que des de presidència de la Generalitat se dicte, a més, sense amagar-se, perquè hi havia càmeres al costat, i de fet ho podem gravar, això dona aquesta idea d'immunitat i d'impunitat que a voltes tenen, doncs és una barbaritat dir que això ocorre. Eixe és el problema. Perquè si no tenim els periodistes llibertat d'expressió, si se vulnera cada dia el dret a la informació dels ciutadans i desproveïm al ciutadà d'aquest dret, no podrà exercir els altres drets que té en una societat democràtica, perquè si no sap com de xorissos són determinats personatges, si no sap com de manipuladors són determinats personatges, si no sap que hi ha una altra política educativa, una altra política social, una altra política sanitària que es pot fer, no la defensarà. I si no pot, si no té mitjans per a defensar una altra manera d'entendre la vida, les seues paraules tampoc li serviran per res. Què més dona que siga en valencià que siga en castellà? I no estic llevant l'importància del valencià. Mireu, si té importància, que jo fa 15 o 20 anys que treballo en valencià i m'ha anat bé, vull dir que, i com jo, hi ha més gent, es pot treballar bé en valencià, en el món en el món del periodisme. És molt important, però diguem-ne que el paquet complet de ha de tindre València, però ha de tindre també drets democràtics que estan en perill i que estan sent vulnerats en aquest país. I per això nosaltres, això és el que ens va moure a eixir. Perquè teníem no sols la inquietud com a professionals de poder expressar-nos lliurement i poder crear un mitjà on poder treballar més còmodament, ja que empresaris de la comunicació o no de la comunicació no s'animaven, nosaltres ens vam animar i ens vam convertir en empresaris. Per un esperit cívic, per una insatisfacció personal, estàvem cansats, indignats en el que passava, però també per un sentit comercial. Infotelevisió avui és un canal que cada dia és vist per 70.000 persones. No som un canal minoritari en absolut. 70.000 persones se'ns veu només en València i l'àrea metropolitana, a Gandia i a Safor, en alguna zona de la Ribera i en Ontinyent, a Llarlo i a Agullent. I prou. 70.000 persones no està mal. Això ve a ser aproximadament un 5% de l'audiència d'aquesta àrea de cobertura, que no està malament. I això ha demostrat el que ja sabíem, que hi ha mercat per a un tipus de televisió diferent, que, ho dic en valencià, és el cas, o no, diu coses diferents que arriben a un públic que reclama que els missatges no siguin tan manipulats o que no siguin tan dirigits o que no siguin tan... No, dir una paraula que no devia dir. Que no siguin tan això com ja vos imagineu. El cas és que un dels signes de diferenciació nostre, si voleu, és la falta d'asèpsia en televisió. És un altre dels aspectes en què volia incidir en aquesta intervenció. En televisió estem molt acostumats a l'asèpsia. S'aborden les notícies, s'aborden la realitat del dia a dia amb un allò de apenes no entrar o entrar tan apenes en profunditats i donar visions molt eclèctiques, molt neutrals, molt d'equilibri entre uns i altres. Hem vist que hi ha molta pluralitat en la premsa, te trobes premsa clarament progressista i premsa clarament conservadora o ultra. En les ràdios hi ha pluralisme també, potser no tant, però a la televisió peca molt d'escèptica, al meu entendre. Nosaltres no som escèptics, no enganyem a ningú. Quan algú es veu, i aquests senyors són d'esquerres i valencianistes, però radicalment demòcrates i radicalment convençuts de la pluralitat. La primera emissió que fèrem va ser un míting de Rajoy i Fraga en directe de les eleccions gallegues. Hem sigut l'única televisió que, quan vingué Rajoy l'altre dia a València a fer un míting, com que ens posaren graciosament, gratuïtament, el Partit Popular, el senyal en un satèl·lit, nosaltres ens el baixàvem i el rebotàvem i donàvem el míting sencer. I vam ser l'única televisió que el donà, perquè creiem en aquesta pluralitat. Altra cosa és que després, en els nostres programes d'opinió, diguem, això que ha dit aquest senyor no és de veres. Per això. I ho diem correctament, sense insultar a ningú, perquè a mi em diuen Juli i no Federico, afortunadament. I a qui em diguin Federico, ja ho veurem. Juli Esteve. Per cert, Juli, nom masculí en valencià, i veig que si m'he posat una Juli Esteve Carbonell, molt divertit. Bueno, el cas és que a partir de d'aquesta experiència, nosaltres, com és lògic, no tenim un duro de publicitat de cap empresa privada, o molt pocos duros, perquè hi ha tanta falta de costum a una televisió valenta, clareta, que no pega voltetes, sinó que va directament al gra i que diu el que té que dir, que si en premsa ja destorba a segons qui determinats mitjans, quan estem en televisió inclús queda més cridaner, no? I nosaltres ja sabíem, de fet, que no podíem comptar amb diners de publicitat, que la nostra font de finançament, almenys principal, no podia ser eixa. I és per això que hem hagut de desenvolupar tot un ventall d'altres mecanismes de finançament, generalment, o alguns d'ells directament apel·lant al plor, és allò de que qui no plora no mama, i gràcies a això, gràcies a una certa imaginació, gràcies a molt d'esforç i molt de treball, hem aconseguit que el projecte funcione, que el projecte sigui econòmicament viable i que en principi no tinguem en l'horitzó més nuvolós negres que aquells que deriven de la legalitat. Com sabeu, el que ha passat aquests dies amb TV3 es deriva d'una legislació que distribueix competències entre l'Estat i les autonomies. Per fer televisió i enviar-la per cable telefònic o per internet o per qualsevol altre mitjà físic, no fa falta cap llicència. De fet, podem rebre televisió de qualsevol lloc del món via internet. Però, mentre la televisió viatge, les zones de televisió viatgen a través de l'espai, de l'atmosfera, el que es diu l'espai radioelèctric, l'èter, això és un bé públic que requereix concessió per part de l'Estat. De manera que el Ministeri d'Indústria, que és qui gestiona ixe ús de l'espai radioelèctric, és qui assigna, que té transferides parcialment les competències, assigna o li diu a cada autonomia quins canals pot donar en concessió a empreses privades o públiques. De manera que el Ministeri d'Indústria planifica l'espectre i diu: a València els canals que es poden utilitzar són el 24, el 32, el 45 i el 94. I aquests 4 li diu a la Generalitat: ja pot vostè procedir i distribuir-los com vostè crea convenient, convocant el concurs que es va convocar ara fa un any. Ja sabeu el resultat del concurs, en aplicació estricta de la pluralitat que ahir sense anar més lluny defensava el conseller Rambla, que hauria sigut el responsable de la gestió de les concessions de televisió i algunes altres coses, en lloc de donar-li els dos canals autonòmics disponibles a una sola empresa, que ha passat en algun lloc, li donar a dues empreses, a Popular i a les províncies. I és plural, no és singular, sinó és plural. En La Rioja va ser més escandalós. En La Rioja en donava dos a Vocento, que les províncies, i dos a Popular, que també era molt plural, perquè dos i dos no eren un, sinó dos. Així, els dos canals autonòmics que estaven en xoc s'han anat a aquests dos senyors. I de les 18 demarcacions, com que en 4 el Ministeri encara no havia dit a qui li tocava, a quin canal s'havia d'assignar, només s'han fet la distribució en 14 demarcacions, on s'ha reservat un canal per als consorcis públics d'ajuntaments de cada demarcació i els 3 canals restants són privats. En aquests 3 canals privats també hi ha hagut un repartiment plural, que deia el conseller Rambla. Dels 42 possibles, diem-ne que 39 han anat a empreses clarament decantades cap al Partit Popular i només 3 han sigut per a empreses que no són assignables a aquest àmbit ideològic. 39 a 3 és un resultat honrós, és ara que estem en Alcoi, és com aquell resultat de l'Alcoià que demanava pròrroga si empataven, no? Pues es tracta d'empatar. Jo defense públicament que un nou govern de la Generalitat empate i distribuïsca de manera simètrica canals en simetria perfecta, és a dir, que queden 39 a 3 també en el pròxim repartiment de joc, per al final tindré el partit 42 o 42, com a bons alcoians de cor que som també els que estem a l'hospital, jo defense això. Dic això perquè, en relació a TV3, TV3, en efecte, no té llicència assignada per la Generalitat. Nosaltres tampoc la tenim, i de fet estem emetent en base a una legalitat que és la de la Constitució espanyola, la de dir tenim dret a expressar-nos, i com que tenim recorregut el concurs, sabem que podrem parar qualsevol ordre de tancament que ens arribi, perquè vos assegurem que si poguérem ens tancarien, i si estiguérem en 1939 no sé el que passaria en nosaltres, però pararien qualsevol ordre de tancament, que si poguérem ja dic la dictarien, perquè demanaríem als tribunals, al jutjat del contenciós administratiu que porta el nostre cas, una suspensió cautelar deixar ordre de tancament per a evitar danys irreparables. En aquest sentit estem tranquils. TV3 no té cap recurs presentat contra res en aquest sentit i millor no pot agarrar-se a això. És cert que MSTO ha buscat altres mecanismes legals i altres enganxes de la legislació per a poder actuar i per a poder buscar aquesta legalització. Jo crec que al final tot et deriva del mateix, de la poca, del poc esperit democràtic que té el govern valencià. Moltes gràcies.
Bona nit. A diferència de Juli i de Rubén, jo no represento la Agència de Comunicació, només em represento a mi mateixa. Ella la mesura en què sóc un representant d'una associació professional de la majoria de la Caixa Valencià. És un plaer per mi i és un gust poder compartir-la amb Rubén i Juli perquè representen dos exemples de mitjans de comunicació que en Pedro Valencià és una cosa normal, com explicava ara Juli, i en aquest sentit, lamentablement, són minoritaris, aquesta classe d'exemples, i per això dic que està molt bé poder compartir amb els pocs que hi ha, tenien pocs, aquesta taula. Jo, a diferència de Juli, crec que el valencià sí és el problema. Jo entenc que vol dir ell quan diu que el valencià no és el problema. Ell el que vol dir és que fer televisió en valencià és possible. I vol dir que fer televisió en valencià no suposa cap obstacle comunicatiu per a traslladar els missatges, les informacions que calga a l'audiència. El problema és que, per raons polítiques i econòmiques, algunes d'elles de contrades així, no es vol que el valencià deixi de ser el problema. Els mitjans de comunicació valencià, com els de la resta de l'Estat, funcionen de la mateixa manera. Funcionen amb una creixent mercantilització. Els dos companys que m'han precedit han fet al·lusió directa al tema, i és el de la publicitat. Sense publicitat, sense ingressos, no hi ha mitjans de comunicació que puguin sobreviure. Els mitjans de comunicació són empreses, i com a empreses, almenys, no han de perdre diners. I no dic guanyar-ne, dic que almenys no perdre diners. I aquestes dues empreses, que representen Rubén i Juli, no poden perdre diners si han de subsistir. Per això reivindiquen, lògicament, la publicitat. I ara cada vegada hi ha gent que assegura que cada vegada més que el funcionament dels mitjans de comunicació en general, televisió, ràdio i premsa, no es basa ja tant en oferir informació als ciutadans com en vendre lectors, oients o espectadors a les empreses de publicitat. Dic d'una altra manera, s'ha invertit la cosa. Inicialment, els mitjans de comunicació, la seva funció social, almenys el paper és la que és, han d'oferir informació, formació i entreteniment. I com dic, si les regles estiguessin més clares i més estriadetes, es podrien finançar i podrien subsistir a partir d'uns fluxos d'inversió publicitària que, bueno, que els permetien funcionar. Ara no, ara es tracta d'aconseguir quanta més audiència, oients o lectors per a dir-li a les empreses que se publiciten tinc tants lectors, tants oients i tants espectadors i per tant el meu caché, la meva pàgina, la meva falta publicitària en ràdio i el meu spot de televisió val tants euros. Diaris, ràdios i televisions treballen amb un ull i massa vegades amb els dos posats en el mercat, només en el mercat. Això es produeix entre altres coses en què massa vegades, i ni Rubén ni Juli són exemples, del que vaig a dir ara, ofereixen que consideren que és interès del públic, que no és el mateix que oferir el que és interès públic. Són dues coses diferents. El del és un matís molt fonamental. L'interès del públic poden ser segons quines qüestions de la vida privada d'algú i que això no és interès públic. Això és el que explica en part aquest esclat relativament novetós de la premsa grossa, de la gran droga. I també explica que molts dels mitjans serios de ràdio, de televisió i de premsa dediquen cada vegada més espai i esforços a parlar de personatges populars, que no és el mateix que parlar de personatges rellevants o de personatges que tinguin coses interessants a dir. Aquest és el marc. És el marc en el que els mitjans de comunicació valencians, com els espanyols, els francesos, els japonesos, s'han de moure. I en este marc, tenim un mapa comunicatiu que no se diferencia más del que se pot trobar segurament a Extremadura o la Rioja o Burgos. Així he de veure que tenim més diaris, més ràdios i més televisions que a Badajoz o a Logroño, però és obvi que la quantitat no fa la qualitat. I que la col·lecció informativa, tan sana i necessària i imprescindible i urgent en qualsevol societat que es vulgui dir realment democràtica, no depèn tant del número com de l'oportunitat de confrontar i de contrastar visions diferents d'una mateixa cosa. En aquest sentit, el mapa comunicatiu valencià és poc singular respecte al que es pot trobar en qualsevol altra comunitat autònoma, si exceptuem segurament Catalunya, Euskadi i Galícia, precisament aquestes comunitats, junt amb la nostra, o les illes, que tenen llengua pròpia. Per una part, i fixant només en els principals diaris, ràdios i televisions que circulen per aquí, pel País Valencià, segons les xifres d'audiència o lectura, així no hi ha ni un sol mitjà de comunicació de gran difusió, que siga de capital valenciana. Ni un de sol, ni en televisió, ni en ràdio, ni en premsa escrita. Deixant de part la RTVB, totes les empreses que, com dèiem abans, almenys no han de tallar diners, que tenen mitjans així al País Valencià, són de capital, diguem-ne, entre cometes, foran. Si mirem els diaris, Levante una informació, és el grup mallorquí, Prensa Ibérica, la Suïcia, el grup basc, Vocento, Mediterrani de Castelló, de grup Zeta, el País o el Mundo, de grups d'alguns amb fortes invencions de capital estranger, com parlem de Pisa i de Lissal. Altres diaris que també circulen per ací pel País Valencià, tipus ABC, Razón, Mediel de València, no venen al cas perquè són tan pocs els exemplars que realment se venen en quiosc, que el seu pes a efectes d'anàlisi comunicatiu no és rellevant. Pel que fa a ràdios, Ser, Cope, Onda Cero o Ràdio Nacional, són cadenes espanyoles amb delegacions o emissores associades ací, però ràdios pròpiament valencianes, privades, comercials, que arriben a la difusió d'aquestes quatre, no n'hi ha cap en capital exclusivament valencià. L'audiència de la ràdio pública, de Ràdio 9, apenes arriba, diuen ara, als 60.000 oients acumulats. Acumulats vol dir que les 24 hores del dia s'acumulen els oients i sumes els oients totals, no vol dir que en una hora concreta hi ha 60.000 oients, en absolut. I la seva influència, l'influència de Ràdio 9, és marginal, perquè aquesta xifra de 60.000 oients està molt lluny de la que registren les altres emissions que també se poden escoltar al País Valencià, i perquè la majoria d'aixòs oients, aixòs 60.000 oients, s'interessen bàsicament i només dels programes esportius. Un detall. El butlletí informatiu de Ràdio 9, o l'informatiu de Ràdio 9, butlletí, informatiu diari, més escoltat, no arriba als 5.000 oients. En televisió, la situació és prou similar. Telecinco és l'italià Sèrie 7, Antena 3 de Vocento i Planeta i Canal Plus de Prisa. Amb l'afegit que, pues, que cap d'elles, aquestes televisions, no tenen una delegació pròpia digna d'aixe nom, sí, al País Valencià. Bàsicament treballen amb productores. Els lloguen els vídeos, els encomanen cobrisme de la informació i te pague tanta la peça. Però com a delegacions estables, aquestes televisions no en tenen. Així el País Valencià, en un moment en va tindre, però està desmantellada. És cert que Televisió Espanyola és un centre de producció a Paterna, que fa les connexions diàries de la comunitat, però això tampoc no es pot considerar un mitjà de pròpiament valencià, per no parlar sobre el futur incert, gràcies al valencià, del centre de producció de Paterna. Així les coses, així el País Valencià, que no hi hagi ni un sol mitjà de comunicació de masses, de difusió gran, que siga, que tingui capital autòcton, almenys majoritari, no és un tema menor. Això vol dir moltes coses, i una d'elles és que el mapa comunicatiu valencià és completament subsidiari i dependent de persones i o interessos que no tenen res que veure amb el sí. I això té molta transcendència en coses importants com la llengua, i té coses transcendents i coses menys importants o aparentment menys importants, com per exemple que si hi ha Levante, viva comunitat i ni tan sols país, des de mitjans televisives, de les televisions generalistes, o que la majoria de televisions, quan parlen els informatius, les televisions generalistes, quan parlen de nosaltres, els temes preferents siguen sempre el turisme d'oratge o els successos. Però informació, més enllà d'aquests ítems, informació valenciana que arriba a les grans cadenes de televisió és ben poc. Això, aquest programa es podria compensar d'alguna altra manera amb una RTVB que realment complís els principis i objectius marcats per la seva llei de creació, però en això no tenim sort els valencians. La RTVB que paguem tots, i és de tots, com va apuntar Juli, és un desigual informatiu, professional, empresarial, social i polític. I no és més. Se'n podria dir. Se'n podria dir segurament molt més, però no val la pena dir-ne en aquest moment perquè fa la RTVB. És un forat democràtic immens, immens. No estic advocant, no estic dient que cal tancar-la en absolut. Dic que és un forat i un llastre enorme per a qualsevol gestor, no importa el signe polític. És un forat immens. A més del fin de camisa de comunicació que tenen valencià, sinó empreses i capital de fora, l'altra característica del nostre mapa comunicatiu són els usos i costums de nosaltres, de la gent. A Europa, dins d'Europa, Espanya és un dels països on llegim menys diaris, i dins d'Espanya el País Valencià és un dels territoris que presenta uns índexs de lectura de premsa més baixos. Són líders en no llegir premsa. Si mirem la televisió, dins d'Europa, Espanya té uns pensaments de consum televisiu més elevats. Segons les xifres, el que he pogut arreplegar són unes 3 hores i mitja diàries perquè cada persona que va veure la tele a Espanya. Així a València, 4 hores i mitja. Això vol dir que els valencians i les valencianes llegim menys premsa que ningú, veiem més televisió que ningú i poc de treball sota una baixa ràdio que la resta. Això és el perfil. Molt telegràfic de mitjans i d'usuaris mitjans. I he dit que això pel que fa a la descripció genèrica i a la descripció pel que fa ja concretament a l'ús del valencià, Pau apuntava el que és una obvietat, i és que la presència del valencià als mitjans és cutisera, és esporàdica, és intermitent, no hi ha una seguida que ve sòlida que ve que s'hi digui. Així hi ha una voluntat política clara per fer de valencià una llengua de comunicació normal i habitual. Entre els mitjans de comunicació de masses, televisió i ràdio, valencià no està present de manera continuada en cap d'elles des de la seva implantació. Mai Telecinco, mai Antena 3, mai la 4, mai la 6, no s'han preocupat, no per valencià, sinó per cap altra llengua de les que es parlen a l'estat. Han donat l'esquema directament a les llengües que hi ha a Espanya. Les grans cadenes de ràdio comercial no emeten cap programa de ràdio en valencià, cap ni un. Les grans cadenes. Els diaris més difosos tampoc no l'usen. O no mos publiquen una pàgina, o tenen un quadrat setmanal que ni tan sols no es pot consultar per internet, a diferència de que el mateix quadrat sí que es pot, en Catalunya sí que es pot consultar per internet, perquè és el país. Consultar el quadern català en internet, nosaltres en valencià no es pot ni tan sols consultar per internet. És l'única cosa que publica el País en valencià. A internet és també molt pareguda, i pel que fa a les concessions de TDT, a les quals fa referència a Juli, pues, el panorama que ha dibuixat el govern autonòmic pues, fa tenir el pitjor. És més, ja a les d'ara se pot assegurar que estan incomplint la llei. La llei aprovada també en valencià, diu que almenys el 25% de les emissions de cada franja horària de les concessionàries i llicències de TDT han de ser en valencià. Almenys el 25%. Les dues cadenes autonòmiques que ha esmentat Juli, la televisió popular vinculada a la COPE, per tant a l'Església Catòlica Espanyola i les províncies, no emeten actualment almenys el 25% estan incomplint la llei. Val que no crec que el govern hagi de cap-les. A pesar de que no
incomplir la llei,
n'hi ha motius per a fer. Jo diria que el valencià sigui el problema perquè crec que la gent que podria no vol que el valencià deixi de ser el problema. La gent que governa ara i molta de la gent que governava abans, així i fora d'ací, parla bàsicament govern central, no vol que el valencià deixi de ser un problema de mitjans de comunicació. I els empresaris, que se duen els seus diners, no s'arrisquen a perdre els diners apostant per un ús normal, normalitzat del valencià o del català, com si es si passa en Catalunya o passa inclús en Valencià, no s'arrisquen. I en això és en un coll d'ampolla. No avancem i particularment no vull ser més pessimista de lo que de nova analitzar el millor se pot desprendre, però a curt termini l'única esperança particularment que veig són la xarxa de mitjans locals i comarcals. O la presència del valencià sí que està, com deia Pau, molt estesa o prou estesa en determinades zones i això és un sentiment d'esperança. Jo també porto, com diu, molts anys en periodisme només en valencià, encara que n'hi ha el País Valencià, porto 20, i això també demostra, nosaltres som dos dels exemples que demostren que en valencià se pot treballar, se pot fer periodisme, però som realitzats nosaltres, som exemples minoritaris, som exemples que no perquè tu i jo siguem, o Rubén siguem res de l'altre món, sinó que és que no hi ha possibilitats, els companys i les companyes que es dediquen a la nostra professió no es deixen tindre l'oportunitat de treballar en valencià. De moment no tenia res previst en dir-les més.
Obrirem. Obrirem un torn de paraula molt ràpid perquè no te l'anem tirant molt així i el primer que l'ha donat el Juli.
Per discrepar. Això també està bé, discrepar. Jo sí que insistic en que crec que el problema fonamental no és el valencià. El valencià afegeix, evidentment, si tu t'adreces en castellà als valencians, te va, aparentment, te pot atendre més gent. Perquè els valencians no l'entenen el castellà, som aixina de sabuts, i els castellanoparlants pues, a vegades diuen que no ens entenen, perquè deuen estar més limitats. No sé si és que hi ha alguna configuració estranya en l'ADN. Jo crec que no, crec que es tracta de fer simplement un esforç i fer un canvi de xip. Però, veritat que si fèrem un caire que en caiga en valencià, arrasaríem l'audiència, si hi haguera bons mitjans? Veritat que quan se fa un partit de futbol que es fan en valencians són dilles d'audiència? Valencià no és problema, tens que oferir productes que criden l'atenció i has de posar imaginació per a vèncer i aquestes inèrcies que n'hi ha, que són inèrcies, perquè el valencià parlat és entès per la immensíssima majoria de la gent, per tant, és una inèrcia que això se tradueix en diners perquè els empresaris no se llancen, però si hi haguera algun empresari que digui no, ara és que jo vull llançar-me perquè hi ha un fora de mercat que me'l vaig a menjar jo soletes. Nosaltres hem intentat vendre-li això així a algun empresari per a que posar diners, no m'hem convençut. En la qual cosa, els únics que anem a fer-se immensament rics són vosaltres. I se ho entén?
Si algú vol fer alguna aportació o alguna pregunta, molt breu. Si no, crec que ja no tinc prou.
Jo sí que demanaria, a veure, dia 28 de maig, canvi de govern, cadascú de vosaltres heu de dir...
Què és el que faríeu ara mateix? Perquè quan has dit que estan incomplint allò que la norma diu...
Home, emborratxar-nos, no?
Val, doncs abans escriuríem allò que després no s'hauria de dir. Vull dir, qui ha denunciat cap grup polític present al Parlament? Ni ningú ha denunciat això. Doncs escolteu, apunteu-vos per denunciar-ho com a ciutadans que no tenim accés a la nostra llengua en el canal publicat. I això ho podem fer, no cal que demanem permís a ningú. Però què faria l'endemà? És a dir, un govern diferent podria canviar aquestes concessions? Un govern diferent podria canviar els percentatges? Podria engatussar, per dir-ho bonic, algun empresari raonable que sense deixar de perdre diners poguera fer coses diferents? Perquè Catalunya no crec que siga una part del país diferent, però no és un món diferent.
Home, des del punt de vista de les subvencions, la cosa és, ja és molt curiosa, perquè al final aquestes coses se fan a base de subvencions des del poder. Nosaltres hem anat a buscar subvencions de la Unió Europea a l'ús de llengües minoritàries en la televisió. I hem trobat, oh sorpresa, que les úniques subvencions eren a mitjans públics. Ostres, no hem pogut accedir a cap subvenció d'aquesta classe perquè érem privats. Però si el mèrit està que siguin privats, però mira, és així com té la Unió Europea la qüestió de l'ús de les subvencions a ús del valencià, en aquest cas, de llengües minoritàries, en la televisió. Jo crec que si s'aportara una bona política de subvencions, com de fet ja a Catalunya, això permetria que els empresaris veuen la possibilitat de no perdre diners, o almenys guanyar-ne alguna cosa, fent televisió en valencià o fent premsa en valencià. De totes maneres, jo no espero que sigui una batalla fàcil de guanyar, perquè en el moment que hi hagi subvencions al valencià, algú se sentirà discriminat i dirà, escolta, jo també quiero subvencions, perquè el castellà no també és una llengua d'aquest país. I ja veurem com se fa això, perquè suposa que al final continua faltant una voluntat civil majoritària per a impulsar determinades iniciatives. Per això crec que és tan important el de l'escola valenciana. Perquè al final, no sé si som una majoria, però ara quan ve la temporada de trobades semblem una majoria. I això és important, perquè això ajuda a condicionar la manera de governar i la manera d'entendre i d'aplicar determinades polítiques.
Bé, la veritat és que sí que ens agradaria que una cosa canviara, però s'hem de mentalitzar, no? I en aquest país, en el País Valencià, pareix que no ha arribat la democràcia, no? Estem en una permanent transició on les batalles se repeteixen i se retroalimenten contínuament, no? Aleshores, correm el perill d'apostar per un canvi i que en acabant d'aquest canvi acabi frustrant-nos i decepcionant-nos a tots. Nosaltres apostem, evidentment, però falta en el País Valencià, i quan parlo del País Valencià m'estic referint ja a la dreta, que no està en condicions d'assumir una democràcia, sinó dins de l'esquerra fa falta més democràcia. Vull dir, fa falta més democràcia, assumir la pluralitat, que qualsevol publicació, siga de la ideologia que siga, pot ser bona, o sigui, o pot accedir a una subvenció, assumir aquesta diversitat d'opinions que moltes voltes no s'estan assumint des dels mateixos partits polítics de l'esquerra, des de moltes organitzacions de l'esquerra, des de molts sindicats de l'esquerra, des d'institucions on teòricament aposten per una certa pluralitat. Vull dir, no sé, realment el País Valencià i els habitants, els homes i les dones del País Valencià, patint d'una certa... un cert síndrome de sectarisme, no? De tot allò que jo no identifique com a propi no li dóna recolzament, no? Tant de bo, si el País Valencià se separen línies d'inserccions publicitàries o línies de subvencions com passa en el Principat, no? Ojalà. Més demòcrata ha demostrat ser una persona de dretes al Principat com Jordi Pujol, que ha subvencionat tot el que se feia en català, encara que tiraren contra ell dia sí, dia també. Tant de bo això poguera passar al País Valencià. De moment jo no ho veig, però ja m'agradaria.
Jo el dia 21 de maig, siga quin siga el color de l'actual govern, siga el color blau o siga un color multicolor, que són les mesures alternatives, penso que el govern visca no és només que pugui, sinó que estaria obligat a fer-ho, començant per recuperar l'actualment segrestada RTVB. O sigui, Júlia treballar en ella, jo treballo actualment en ella, cal refundar-la. Cal fer-la de dalt. I, junt amb ella, bastir, crear, alçar un sector que ara està a les beceroles i que està cridat a créixer, que és el de l'audiovisual. Doncs està obligat. Perquè fa subvencions, un detall, una informació que no sé si tens, farà uns dos anys del govern valencià, Camps va així a fer-se la foto i dient que anava a donar subvencions a les províncies del Levante perquè poguessin traduir les seues edicions digitals del valencià. Tu ho has vist?
No.
Jo no. Val. I pel que fa a lo de les quotes de, a les quotes de l'ús del valencià, és que jo dic que s'estan incomplint la llei, s'estan incomplint les. Aquestes dos almenys, els locals encara, com que no s'ha posat en marxa majoritàriament, però és que la pròpia de l'Ajuntament valenciana està incomplint. Estudi Comissions Obreres, l'any 2005, diu que l'idioma valencià és l'idioma secundari en les emissions de Canal 9. Fan un seguiment estricte de les emissions d'aquest any, que fa poc més d'un any, i els dix, 574 hores i mitja, és a dir, un 41,2% estan en valencià, Canal 9, mentre que 800 hores, és a dir, el 58,8% estan en castellà.
Una pregunta de més, si m'ho passarem a l'obra.
Sí, jo estic d'acord amb Juli que... Sí, estic d'acord amb Juli que el problema pot ser que en principi no sigui la llengua, sinó que és, estem en un país en una mancança democràtica molt important, però estic d'acord amb el teu company de que el valencià sí que és un problema, però no és un problema del poble, sinó és un problema dels polítics. Els polítics que hem tingut des de la transició ençà han frenat el procés, estan frenant totalment el procés de normalització de la llengua. Per tant, sí que és un problema, però no és un problema al poble. La llengua al poble no és cap problema, és el problema que tenen els nostres polítics, que estan frenant constantment l'avanç de la nostra llengua des de tot el punt de vista. I per últim, només volia dir-te que quan podrem veure el tipus de idea a l'Espanya i al contrari, ja que estem així.
La tentació periodística va fer un titular. Dir el valencià no és el problema en unes jornades de sociolingüística en el COI parlant del valencià, pues és un titular, si més no, cridaner i polèmic. Així que després del titular de l'entraeta i després del text de la notícia, i ahí entren els matisos. Clar que és un problema, el que passa és que jo sí que pense que no és el problema més greu. Perquè sent greu la situació del valencià, és més greu en aquelles altres coses de les que parlava. La possibilitat de veure infotelevisió així si no estem així perquè no hem tingut prou diners per a plantar en Aitana un repetidor, un emissor. Necessitàvem, per fer això, comprar un emissor que són 15.000 euros i transportar el senyal que són 7.000 euros a l'any per cada salt que ha de fer des de l'anterior repetidor. És a dir, que 15.000 d'inversió, més si d'ací es veu el món d'Uber que no es veurà, per tant farà falta dos alts, seran 14.000 euros a l'any de cost, més 12.000 o 14.000 més d'inversió, en 30.000 euros se podria veure així. Poqueta cosa, de veritat. Bueno, doncs no hem aconseguit, en tot el que ja he comptat, reunir els 30.000 euros que necessitàvem per a poder fer això. Així de senzill. Perquè realment és fàcil. Nosaltres hem aconseguit fer barata la televisió gràcies a la informàtica, que és una eina potentíssima i importantíssima per a poder abaratir costos. I això, i dedicació, i crear rutines molt eficients, ens han permès sobreviure. Expandir-nos a la brava, és a dir, sense demanar llicència, i a veure què passa, s'hauria pogut fer havent tingut una miqueta més de diners. De fet, quan hem tingut la complicitat de l'Ajuntament de Gandia, que a través de Gandia Televisió hem arribat a Gandia i a la Safor, i quan hem aconseguit el mateix d'on tinguem, hem arribat on tinguem. Si haguem tingut més complicitats en forma de diners, haguem arribat més lluny. Tan senzill com això. També està la possibilitat de poder-nos per internet, i de tota manera jo crec que el més important del que va passar a partir de les eleccions és que guanya qui guanya, hi ha tres escenaris possibles. Que hi hagi un canvi de govern en la Generalitat. Que no hi hagi un canvi de govern en la Generalitat, però sí que hi hagi un canvi en les diputacions o en alguna de les diputacions. O per últim, que tot continuï grosso modo com està. En qualsevol dels tres casos hi ha un fenomen nou que va ocórrer, que va aparèixer, i és que van haver televisions digitals comarcals públiques. D'aquelles 14 demarcacions on vos dia que hem quedat 39 a 3, hi ha un canal reservat per als consorcis públics, i en molts d'aquests consorcis hi haurà majoria progressista i se podran posar en marxa canals comarcals i podran fer xarxa i podran funcionar, de fet, si no com a cadena, quasi com a cadena, i pot ser una alternativa interessant perquè nosaltres com a proveïdors de continguts puguem oferir continguts ahir, o perquè, i qui siga, proveïsca d'uns continguts diferents i alternatius al que és Canal 9. No?
Només una coseta, fes el dia d'obrir. El que diu és cert, que hi ha el panorama és que la possibilitat de bastir, de crear xarxes a partir de les, xarxes públiques a nivell comarcal. Jo tinc notícies de que, ja que estem relacionades de sociolingüística, de que hi ha moltes d'aquestes consorcis públics en les que el valencià està sent ja un problema. Val?
És possible.
No, no, tinc notícies sí, certes de que ja costa a fer entendre a segons quins llocs governats per segons quins per grups precisament d'esquerres o tal, el que valencià és un problema. Per tant, no és que tot estigui per fer, però sí hi ha molta cosa per fer.
Un missatge optimista per abans. Crec que l'organització pot fer una ràpida comenda. Crec que només donar-vos les gràcies a